Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real, dimecres a partir de les 8:30 de la vesprada, Mirandés-Villarreal, retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alovagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares Big Mater Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Colegio Santa María, Cristalería Brock, Daswell Auto, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Grúas Tomás, Hotel Sercotel Plana Park, Juanjo Jove, Taquí Moda Joven, La Cooperativa Marzá, Marco Rentacar, McDonald's Multiópticas, Óptica Vila-real, Pizzería Lúchola, Real Export, Rotulisto, Serigrafías Libra, Servilim, Taberna Milagros, Tecno Vila-real, Tu Móvil y Tot Descans. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. I'm at a party I don't wanna be
at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Molt bon dia, salutacions, una jornada més, ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per acompanyar-los fins les dues, són molts convidats que de seguida repassem i presentem en aquesta jornada de dimarts, en la que també comentar, no, que des del consistori s'havia organitzat una visita a les obres del Gran Casino de Vila-real. Unes obres que previsiblement estaran concloses el mes de maig, així que potser per a festes de Sant Pasqual ja es puga visitar. No es rehabilita la totalitat de l'edifici perquè no arriben els diners, es quedarà la tercera planta pendent, però moltes les opcions que té aquest edifici amb la visita tècnica, on els responsables dels estudis que estan assumint aquest projecte han donat a conèixer els detalls, no?, d'allò que han intentat mantenir, d'allò que malauradament no es pot conservar pel mal estat que té, i sí que intentarem, si no avui, demà, poder escoltar en què consisteix aquest projecte. Fet aquest apunt, perquè acabem d'arribar, la visita ha acabat fa escassos 5 minuts, anem a presentar els convidats avui en clau política. Ens acompanyarà el diputat d'Economia, Ximo Huguet, estem en Cebisama i també va ser un dels convidats, una de les persones que va estar en aquesta inauguració de la Fira de Ceràmica a València, i sí que parlarem amb ell, però també des de Compromís Vila-real ens acompanyarà la regidora Maria Fajardo. Així que avui amb ells us parlarem, però en aquesta jornada 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer, també ens visitaran des d'aquesta entitat a la localitat, des de la delegació local de l'Associació Espanyola contra el Càncer, la treballadora social Andrea García i també el president Paco Bielsa, per a recordar enguany quin és el lema que han triat per a impulsar aquesta jornada, i també necessiten gent que siga voluntària, en aquest cas, en acció social. Així que també escoltarem aquesta crida. I també, com cada dimarts, parlarem de la salut dels peus amb Laia Vilanova. En aquest cas, aquestes sabates professionals de tot tipus, no només aquestes que poden tenir la puntera de metall per a protegir i que dius, pues aquestes poden fer més mal. No, n'hi ha altres que també poden ser perjudicials per a decidir-ho per a la salut dels peus, així que d'això en parlarem. I tancarem el programa amb la gent de la Unitat de Prevenció Comunitària, també tenint en compte quina és la jornada d'avui, ens parlarà de la relació de les drogues i el càncer. Així que aquests els assumptes, aquests els convidats, i mirem també ràpidament quina és la meteorologia i temperatures doncs una miqueta inusuals per a aquest mes de febrer, registres que no arribàvem a tenir en les últimes tres dècades, així que parla de lo boig, no?, que està l'oratge per a decidir-ho, i mirem a veure què ens separa avui la meteorologia. Doncs molt semblant a la d'ahir, 12 de mínima, 23 de màxima, i el sol que lluirà durant tota la jornada, una jornada primaveral quasi estival. Demà ja comencen a baixar aquests termòmetres, tant per dalt com per baix, estarem en 7 de mínima i de 7 de màxima, i la tendència aquesta d'estar en nivells més baixos de temperatures es mantindrà fins a finals de la setmana. I també ràpidament anem a pegar una ullada a allò que és tendència a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs mirem aquest espai, mirem Twitter per saber quins són els temes que més comentaris, temes no polítics, la part política ara la repassem. a veure quins són aquests assumptes. Doncs no podia ser d'altra forma, avui el Dia Mundial contra el Càncer és una d'aquestes temàtiques destacades, amb testimonis de gent que ha passat, no, o està passant pel tractament del càncer, així que aquesta és una de les temàtiques, però continua parlant-se d'Operació Triunfo, el directe, va haver una polèmica en la nominació d'una de les concursants, doncs bé, sembla que ha anat una miqueta més enllà, i també, per exemple, es parla de l'atur, ara ho comentarem, també de la seguretat social, fan algun apunt inclús respecte al Brexit, no, que volen privatitzar la seguretat social, diu els espanyols respecte al Brexit, però també, per exemple, es parla de Iowa, en aquest cas també política internacional, caucus de Iowa retrasen els resultats dels demòcrates per inconsistències en el recompte, així que també doncs sembla que està havent alguna problemàtica a l'hora de fer aquests comptes. I també, per exemple, publicava ABC que bloquegen un compte de la major associació musulmana a Espanya. El clan dels Kutaini la emprava per a finançar grups terroristes a Síria. Almenys aquesta és la informació que publicava ABC. Doncs aquests els assumptes i per tal de conèixer què ens deixa avui la política, Susana Pérez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs què tenim?
Pues anem a repassar quatre portades importants sobre el discurs del rei d'ahir.
Sí.
El País ens diu que el rei ante el Congreso, España no puede ser de unos contra otros. Això és la portada que ens trau El País. El Mundo ens diu el rei pide lealtat mientras los socios de Sánchez le insultan. També la portada de La Razón. La agenda del rey merma con el gobierno de coalición. I també tenim la portada ABC que ens diu España no puede ser de unos contra otros. Dos portades que coincidixen, que és la de ABC en este cas i la de El País. Raro, contraposats,
no?
Però,
sí,
però coincidixen. Per una altra banda, hem conegut les dades i bueno, el paro puja en 90.248 persones, diu que és el millor augment des del 2014, i el número d'afiliacions a la Seguretat Social pues, ha sigut des de gener del 2013 la peor dada. S'han perdut 244.000 persones cotitzants. Per una altra part, Miguel Ángel Ballester repetirà com a director del Departament de Seguretat Nacional del Gabinet de Presidència del Govern, tornen a confiar en ell. També un dato important i que també ha destacat Casado així, i ha lamentat les xifres del paro i diu que en cuanto llega al gobierno vuelve la crisis. Bueno, per una altra banda, el ministre d'Agricultura diu que bona part de les reivindicacions del sector agrari són assumibles, però no plantejarà canvis en el salari mínim de moment i aboga per focalitzar l'atenció en els preus i en els màrgens. És dir, és més, no toquem els preus, però mirem què és el que produïm i com ho venem. Quina forma, suposa que seria una bona forma de vendre-ho bé. També el Partit Popular no descarta denunciar a Sánchez per reunir-se en Torra. Diu que no pot estar per damunt de la llei. I el jutge eleva la condena a Jaime Botín per contrabando d'un Picasso a 3 anys de càrcel i una multa de 91.700 euros. Bueno, n'hem tingut un poc per tots. Seguim pendents del que serà en Cebisama. Ara un ratet parlarem en Ximo Huguet, diu que avui està molt bé, hi ha una afluència important de gent i veurem el que s'ha presentat avui i sobretot passarem l'agenda de lo que es presentarà demà. També tindrem a Maria Fajardo en nosaltres, que ens contarà el nou serveis socials del Botànic.
Doncs estarem pendents, com sempre, Susana, moltes gràcies. Nosaltres fem la primera de les pauses i ja arrenquem amb Prompte Agonistes.
Les persones personas estamos cambiando a cada rato. Ahora llevamos una vida híbrida, con gustos híbridos y hasta convicciones híbridas. Por eso la gama híbrida de Kia ofrece una extensa variedad de modelos para cualquier momento de tu vida. Desde 19.800 euros. Financiando con Banco CTLMSA o antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com. Ven a descubrirla a tu concesionario Kia más cercano.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Los domingos, con Mediterráneo, la revista Lecturas te sale por 50 céntimos. Sí, has oído bien, 50 céntimos. No te la pierdas. La revista Lecturas, la mejor revista del corazón, por solo 50 céntimos, los domingos con Mediterráneo. Tu periódico, el periódico de Castellón.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
¿Te gustaría ampliar tu formación? Apúntate a los módulos de especialización profesional Aula Mentor Villarreal, que tendrán lugar del 11 de febrero al 12 de marzo. Autoedición con InDesign y marketing para pymes. Módulos con certificación emitida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Inscríbete en efectvr.com.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Tenim amb nosaltres, des de Cebisama, a l'altre fil del costat telefònic, lògicament, a Ximo Huguet, diputat de Promoció Ceràmica. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mire, el que se va presentar ja fa pues, un temps va ser el nou estanc que proposava la Diputació per a que se presentaren les empreses i els ajuntaments i els regidors les seues propostes. Quines peculiaritats té aquest estand?
Bé, la veritat que des de la Diputació oferim pues, un estand a tots els municipis que pues, tenen dins del seu terme municipal pues, indústries ceràmiques assentades en ell, no? I oferim un espai únic per part de la Diputació en el que tots els ajuntaments que així ho desitgen pues, podem vindre a presentar pues aquelles qüestions que es tinguen relacions en la ceràmica, no? Des de ponències, millores en polígons o concursos de ceràmica que es realitzen. El stand, com comentàvem, pues és un stand que està en la Fira de València, en Intertransit, en el que a més podem vindre i com a elements destacats, no? Que enguany també hem volgut introduir en el stand i que, a més, pues, també dona una sinergia és que pues, també tindrà, pues, en el que és la pròpia fira, pues, degustació, diguem, de Castelló Ruta del Sabor, no? És una promoció que des de la Diputació de Castelló també s'està fent des de la part de turisme i quina millor ocasió també que la Fira de Cebisama pues, per a donar a conèixer els nostres productes de Castelló, no?
D'aquesta forma es fa una llavor de promoció de la província. És dir...
Sí, clar, efectivament, no? Jo crec que una de les qüestions més importants és impulsar tot allò que té relació en els nostres sectors econòmics més importants, evidentment, per un costat el turisme, però si parlem de la província de Castelló, el 80% del nostre teixit productiu, de forma directa o indirectament, pues ve del que és el sector ceràmic. I, per tant, la Diputació no podia fallar a aquesta cita anual, però, evidentment, recolzant a totes i cadascuna de les empreses i de les poblacions també pues a través de este stand, però també a través de la presència del propi president de la Diputació, visitant les empreses del sector i també coneixent també quines són les últimes novetats en quant a innovació ceràmica.
Sí, mire, quan arribem a l'estand, us podem trobar coses tan curioses com, per exemple, que està aromatitzat en essències cítriques.
Sí, bueno, això ha sigut una introducció també que hem fet, no? Perquè també, evidentment, una de les qüestions que també volíem introduir, una novetat, pues, era pues, l'aroma cítric, no? Tan característic de la nostra província. És parlar d'agricultura en la província de Castelló, és parlar, evidentment, també d'un producte tan tradicional com és la taronja i com és la taronja en la nostra, en les nostres comarques i en els nostres, en els nostres pobles.
Sí, aprofitant que és una fira internacional i que pot la gent que arriba d'alguna manera és com que s'introduís dins de la província, a més de degustar productes en el càtering que tenen tots els dies. Cal destacar que tots els dies hi ha càtering ahí, no?
Sí,
en productes de la terreta, no?
Efectivament, tots els dies tenim el càtering per a, bueno, per a tots els pobles que estiguen per ací, per a també els mitjans de comunicació que estan cobrint durant tota la setmana pues este esdeveniment i per tant poden també pues degustar tots aquells productes de la nostra província i que, com comentava abans, pues estan també dins d'aquesta línia de difusió que fa la Diputació de Castelló a través de Castelló en Ruta del Sabor.
Uh-huh. També hi ha algo que se destaca, que és una marca de carajillo local, que també es llama l'atenció.
Sí, bueno, després del cafè, pues sempre un cafè, un carajillo, no? Jo crec que és, a més, també és veritat que molta gent passa per l'estant i ve i ho prova, no? Gent de fora. Uh-huh. Esta fira és una fira que pues venen persones de tots els països i ara mateix tenim així l'alfareria de Ribes Alves. Uh-huh. I pues tots venen a veure com s'estan fent pues el fang, com se va moldejant el fang, perquè evidentment també és una de les, pues, una de les coses que no són típiques, és molt típic d'ací, però en uns altres països pues no se veu tant, no?
Perquè vostè, antes d'anar a Cebisama, es va reunir prèviament en alcaldes i regidors de la província d'alguna manera per a rebre informació dels events que ells volien portar a la fira, per a vostè posar abast d'ells i s'escaparate, no?
Sí, efectivament. Nosaltres el que fem és una reunió prèvia per saber un poc també les necessitats que tenen els municipis i després també pues, bueno, fem la licitació i la contractació d'aquest stand. Uh-huh. Però després també pues, el que intentem és coordinar amb tots aquells pobles i amb tots aquells ajuntaments que volen vindre a Cebisama a presentar pues, qualsevol ponència, qualsevol presentació, pues evidentment coordinar totes aquestes ponències, perquè claro, estem parlant d'una setmana i venen molts municipis a presentar, no? Al voltant d'un 20 presenten pues ponències o presentacions en el que se l'estan. Per tant, tenim que coordinar tota aquesta agenda per a intentar no solapar actes, no? I per tant, se fan totes aquestes reunions preparatòries. Uh-huh. Per a que hi està el millor possible i que tot sigui un èxit.
Per exemple, avui fa una estoneta li he cridat per telèfon i no se podia posar perquè vostè estava en una presentació. Per exemple, avui, què han presentat i què tenen que presentar encara durant el dia?
Pues mira, avui ha vingut Ribes Alves, com uh-huh. comentava, amb el que és l'alfareria tradicional, que està sent tot un èxit d'espectadors, en el que és la fira de Cebisama, i de fet encara està treballant el fang del torner, el ceramista, i també pintant plat els ceramistes per a demostrar també d'on venim, no? Perquè uh-huh. pensem sempre en Cebisama, en la indústria ceràmica, però tenim que tindre en compte que el germen d'on sí. venim és en la indústria del que és la ceràmica tradicional, no?
I per tant,
Ribes Alves ha vingut en aquesta mostra, a Nules, la millora dels polígons industrials, estan uh-huh. fent tota una sèrie de millores en els seus polígons industrials, pues, per a que cada vegada s'assenten més empreses en el seu terme municipal. I després, en aquest moment, ara està presentant l'Alcora, no? L'Alcora està presentant el seu concurs internacional de ceràmica, que és pues, tot un clàssic, no?, també en el panorama de concursos de relacionats amb la ceràmica i totalment consolidat, no? El TICA, jo crec que si parlem d'algun concurs en aquest àmbit, pues, segurament el de l'Alcora és el que més rellevància té en el món ceràmic. I després ja toca també l'oportunitat o la presentació del que és la Diputació de Castelló, no? Donem el Premi Som Innovació, sí, en el que les empreses ceràmiques pues, han presentat aquells productes en els que han innovat també en el que és producte ceràmic en aplicació urbana, no? Per tant, n'hi ha diverses empreses, fan el fallo i donem també el que guardo a l'empresa guanyadora. I després ja tanquem l'agenda pues, visitant la que és eixa peça o eixa nova producció en innovació també de l'empresa que acaba de guanyar. En definitiva, se tracta d'intentar posar en el stand de Diputació, com comentàvem al principi, sí, pues, impulsar també totes aquelles iniciatives relacionades en la indústria ceràmica de la nostra província, no?
És com un gran paraigües on d'alguna manera se rentabilitza el gasto d'un stand per a poder tindre major difusió en tots els àmbits, en tots els ajuntaments i sobretot la línia que segueix la Diputació de recolzament a tota la província, no?
Efectivament, jo crec que en un mateix paraigües arribem a presentar infinitat de propostes de diferents àmbits i de diferents localitats, no? Al cap i a la fi, d'això es tracta, no? Som una província que vivim del que és el sector ceràmic, que és ric, és molt ric en quant a la nostra indústria i en el que, evidentment, tenim que estar recolzant ja no només des de les institucions, com la institució provincial, sinó de cada un dels nostres municipis, de cada un dels nostres ajuntaments.
L'afluència de gent com està? Com la veu vostè?
Pues la veritat que sempre que comencem fira, no, el primer dia sempre és un dia que és més fluixent, no, perquè normalment la gent que ve cap a fira pues ve en dilluns, sol se desplaçar-se en dilluns i normalment els dies sols són dimarts, dimecres i dijous, no? Sí. Però, bueno, la veritat que ahir ho estàvem comentant que per a ser el primer dia de fira hi havia molta afluència de gent, millor que uns altres anys, i avui també s'ha notat molt que n'hi ha prou afluència de gent i la veritat que les expectatives són molt positives en quant a afluència. Jo crec que aquest rècord de visitants que l'altre dia el president de Cevisama, Manolo Ruber, comentava en la premsa d'arribar als 90.000 visitants, crec que pot ser factible conforme veiem durant aquests dies l'afluència de gent.
I per a demà, imagine, ara avui mos està sentint gent que bueno, li ha llamat l'atenció el fet de tindre un stand on puga gaudir de tot el que els estem mostrant. Per a demà, què tindrem? Què podem veure si anem demà?
Pues bé, demà tenim també diverses presentacions en el que són l'estand de la Diputació. Tenim, per una part, comencem amb el que és la ciutat de Castelló, que presenta també el seu concurs de ceràmica.
Sí.
Després també l'Ajuntament de Vila-real, que presenta la Fira Destaca, també és important també en aquest sentit. I després també la Diputació de Castelló, durant el dia de demà, també presentem el concurs de regeneració urbana, no? El CRU, en el que, pues, per un costat, els ajuntaments de l'any passat que van guanyar aquest concurs pues, presenten els seus projectes en el marc de Cevisama, que per un costat Sant Rafael del Riu presentarà un projecte i després també les coves de Vinromà pues, també presentarà el seu projecte guanyador. I a més pues, també presentarem les bases del concurs d'enguany, no? Que en el que pues, també hem introduït algunes novetats respecte als anys anteriors, en el que augmentem la quantitat destinada a la reurbanització també per als municipis, la subvenció que destinem, diguem, als municipis, en el que passem de 180.000 a 200.000 euros per a cada un d'ells, I després també els despatxos d'arquitectes que presenten també la idea, o pues, també augmentem també la quantitat fins a 25.000 euros per a desenvolupar pues, aquesta idea que presenten en este concurs. Jo crec que són mesures que van encaminades al que comentàvem abans, que és impulsar també pues, els usos de la ceràmica, no només en allò que moltes vegades era lo tradicional, no? Pues, sinó també utilització de l'ús de la ceràmica en uns altres àmbits, com pugui ser la regeneració urbana de, dels nostres espais, dels nostres ciutats, no? Aquesta aplicació urbana que és tan important per a que moltes vegades, quan venen visitants als nostres municipis, vegin pues, que la ceràmica se pot utilitzar no només dins de casa, sinó també en l'exterior.
Mire, com que demà serà un dia molt interessant, perquè veurà, entre les bases i demés, podríem dir més o menys sobre quines hores se farà tot això? Castelló se presentarà, la ciutat de Castelló se presentarà sobre quina hora?
La ciutat de Castelló, crec recordar que és a les 10 del matí, quan se presenta, després li correspon
Villarreal.
A Villarreal. I si no recorde malament, perquè estic parlant també un poc de memòria, crec que sobre les 12 és quan se presenta el nou concurs, el concurs de regeneració urbana, i també pues, les Coves i Sant Rafael presentaran els seus projectes.
Sí, Bora, és que com que és una cita que jo pense que ahir n'hi haurà molta, molta gana de veure, per saber exactament si al migdia, sobre el migdia podrem gaudir de totes d'aquest espectacle que serà veure la presentació de per part de la Diputació. Serà sobre les 12 aproximadament,
sí,
no?
Sí, a les 12, sí, aproximadament a migdia és la presentació que fa la Diputació i després també, pues, com comentava, aquests projectes guanyadors de l'any 2019.
I les bases del concurs serà després de la presentació de...
Les bases de concurs estan publicades i, per tant, ja durant aquests mesos ja poden anar molts ajuntaments i, sobretot, molts despatxos d'arquitectes pues, mirant aquestes bases, estan publicades i ja estan a l'abast de qualsevol poble, de qualsevol despatx d'arquitectes que tinga interès de presentar-se a este nou concurs de regeneració urbana de la Diputació.
Sí, d'alguna forma era el que se pretenia des de Diputació és que Diputació no estigui a un costat del ciutadà, sinó que siguem, que interactuem. Això és el que...
Sí, efectivament. Lo important és que se creen sinergies entre institucions, diputacions, ajuntaments i també en aquells agents socials que estan dins del sector del taulell, no? Des del món empresarial fins a també les associacions professionals que puguen haver, no? Dins del nostre sector, com són ACC, la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidrio, o qualsevol altra, o la universitat, o l'ITC. No? Jo crec que és molt important el crear aquesta unió en el que tots caminem conjuntament en aconseguir un únic objectiu, no? Que és crear més i millors oportunitats en el món de la ceràmica.
Ximo Huguet, diputat de Promoció Ceràmica, moltes gràcies per haver entrat i donar-nos aquesta informació i des d'esta emissora contents de que des de Diputació se facin tot aquest tipus de propostes.
Pues moltes gràcies a vosaltres i ja sabeu que durant tota esta setmana estarem així en la fira de Cebisama i si voleu acostar-vos qualsevol dia pues sereu ben rebuts en l'estand de la Diputació.
Pues no ho descartem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. ¡Ay!
Tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
En Juanjo Jovet te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jovet. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
Sí, son situaciones de ahorra o nunca.
Eso de ahorra o... así no se dice, es ahora o nunca.
Que no, que a mí me han dicho en Fiat que se dice así.
Así es, en Fiat hemos decidido que este enero se dice ahorra o nunca. Porque solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a uno de nuestros concesionarios o entra en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Segunda rebajas en Canem. Prendas de las colecciones Mujer y Hombre al 2x1. La misma calidad y servicio de siempre, pero ahora a precios imbatibles. Ven ya y descubre también las tendencias que trae esta primavera 2020. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es. ¡Agricultor! Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041. T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para. Es que no sé qué hago grabando este anuncio. Si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
Imagina tot així, no està donant tot en un estadi ple. Ho estàs
a la freqüència modulada. Un dimarts més anem a parlar de la cura i la salut dels peus amb una experta, amb la podòloga de Podonova, Laia Vilanova. Molt bon dia, Laia.
Molt bon dia, Sheila.
Doncs avui la temàtica ens porta a parlar d'un assumpte que dius, bé, pues si són persones del món de la salut sanitari, com no poden tenir cura dels peus? Doncs bé, també la gent d'aquest sector, no, d'aquest àmbit professional, de vegades fa coses que no fan molt de bé als seus peus.
Exacte, de veritat és que la veritat és que quan tu me vas proposar parlar d'este tema me va parecer com a mínim curiós, perquè tampoc me l'havia plantejat. Uh-huh. Jo sí que seguisc lo que diu lo que s'ha de fer, però no me l'havia plantejat com a que podia ser un tema perfectament per a poder explicar a Ràdio Villarreal. Però, uh-huh, però sí, la veritat és que cal tindre cura dels peus, tots, els sanitaris també, i damunt en l'añadit de que aquesta consciència, no, de que si ho fa una persona sanitària que en principi coneix el tema, pues va estar bé. Uh-huh. Bueno, i no és sempre així.
No sempre, però això es veu quan te diuen que no fumes i te'ls veus que estan fora del centre de salut humana, o sea que al final és una miqueta somiqueta això.
Sí, bueno. Uh-huh. Exacte. Pues la qüestió està en això, en el càncer laboral, anem a parlar del càncer laboral de les persones que se dediquen al món sanitari. Uh-huh. I ja van. És un calcer que normalment solen... Bàsicament se solen gastar els suecos. Què passa amb els suecos? Que no tenen... no van ben subjectats per darrere,
sí,
perquè, clar, són suecos, per tant, el taló va
a l'aire.
Va a l'aire. Moltes vegades hem comentat en altres temes que la sabata sempre té que anar ben subjecta al peu perquè, si no, genera inestabilitat. Bé, pues, evidentment, si no està subjecte al taló, hi ha una inestabilitat que s'està creant i això, evidentment, repercutís i més en les nostres professions, que la gran majoria de sanitaris el que fem és passar-nos hores i hores de peu o caminant o carregant trastos. Històries, infermers, metges que fan jornades laborals de 12-24 hores ininterrompudes als hospitals. És gent que necessitem realment que el nostre calcer sigui adequat i, evidentment, que ens aporte una estabilitat al nostre cos, perquè si no, al final ens acaba produint mogolló de problemes a nivell dels dits, de dits en garra, sobrecarregues dels bessons, d'isquios, dolors d'esquena, una quantitat de coses que venen produïdes per no estar utilitzant i se calcer com toca.
Això digueren que són els que estan oberts, però també fa uns anys se va ficar de moda i la gent també després ho va gastar. Les crocs, no sé si eren aquestes les marques, que era com el sueco, però en una tireta per darrere. Això suposem que entra en la mateixa categoria quasi perquè solen ballar prou.
Exacte, jo m'estic referint a tot el tipus de crocs. Si ve ser que ixos, els crocs que tenen la tireta ixa que s'agarra per darrere, per a sanitaris que estiguen completament plantats i que no estiguen fent molta càrrega i estiguen caminant molt, no estan tan mal, per dir-ho d'una manera. No és el calcer ideal, que ara parlarem d'ell, però bueno, seria tan mal. Però per a l'ús normal d'estar passejant o d'estar carregant trastos i això, tampoc seria adequat perquè aquesta tireta no és suficient com per a subjectar este peu. A més, és molt curiós, però aquesta tireta passa de ser algo que se ficava a la part de darrere, per tal de subjectar el taló a algo decoratiu que ho tirem directament cap a davant i el taló va igualment. Exacte. Entonces, bé, ho podríem acceptar en aquest tipus de feina que t'he dit, però bueno, seguiria sent més ideal un calcer sanitari que existissin, hi ha pocs, però existissin, que siga com si fos una sabata, pues una sabata tancada, o sigui, que el taló vagi agafat, que a la part de l'empeine n'hi hagi velcros o cordons. Jo, per exemple, les dos parells que he tingut sempre han anat en velcro, que siguen en velcro, per tal de subjectar també bé a l'empeine, evidentment en una horma ampla. La horma és la forma que té la sabata, per tal de que no mos apreti els dits, que els dits vagin tranquils, que la sabata no ens apreti. A més, si tenim que utilitzar suports plantars en aquest tipus de calcer, se poden posar molt millor. I això, bueno, i ja la goma, les soles que siguen antideslissants, que siguen grosses, que tinguen un poquet de taconet, però no molt, pues 3 centímetres i mig. Sí. Això n'hi ha socs que també ho porten, ja no seria una diferència. També ens hem de fixar en un to, i és molt important el material del que estiguen fet. Ha de ser un material, evidentment, que siga molt fàcil de netejar, però a la vegada que ens estiga permetent una permeabilitat per tal de si en sua el peu o el que siga, que siga transpirable i sigui material. Si és goma pura i dura, el problema que tenim és que a més mos cou els peus, dins. La suor, la calor, la feina, l'estrès, mos couen els peus i també pot causar-nos problemes.
Aleshores, el fet que es gaste aquest tipus de sabata, que és una miqueta per la tradició, perquè potser ara ja no tant, però sí que fa uns anys era molt habitual, no?, veure aquest tipus de calcer en el sector sanitari,
sí,
o no ho sé, o perquè dius, és que igual li ho donen a d'ells i no ho trien, no ho sé com s'ha arribat, no?, a aquest tipus de calçat.
Normalment els centres solen, tant els hospitals públics com els privats, solen ser els que donen els materials i, per tant, pues, com n'hi ha més oferta de soc, pues compren socs normalment i per això ho veus més, aunque sí que és cert que si te vas fixant cada vegada més el personal laboral que n'hi ha als hospitals, els sanitaris que tenim als hospitals o als centres, estan deixant d'utilitzar els socs i estan passant a munt d'ells, utilitzar-ho bé, i aquest tipus de sabata sanitària que estaven, que estaven comentant, uh-huh, o inclús una sabatilla esportiva blanca, simplement sabatilla esportiva.
Uh-huh. I com és una sabata adient, no? O la sabata que ha de gastar el professional?
És el que t'havia comentat antes, ho havia comentat, potser ho he dit molt ràpid, bueno, ha de ser una sabata que vagi tancada.
Tancada, o sigui, en velcro, si pot ser el cordó, no?
Exacte, tancada, que tinga un contrafort, que ens estigui subjectant el taló, tancada en velcro o cordó, per tal de que se puga agafar bé al nostre empeny i que el nostre peu no vagi dins d'aquesta sabata, uh-huh, que la punta siga la horma, siga lo suficientment ampla com per a que no tinguem els dits apretats, per a que el nostre peu estiga bé dins d'aquesta sabata, materials transpirables, però que a la vegada no permetis que entrar líquid, uh-huh, que siguen permeables però transpirables.
Molt bé.
I després, una sola que no llisque ni sobre banyat, ni sobre... Uh-huh. Ni sobre un terreny sec, que no mos resbale per tal d'evitar lesions, evidentment.
Clar. Uh-huh.
Que s'està passant molt, per desconeixement possiblement de dir-se tal cert, s'està passant molt a deportives, a sabatilles esportives, uh-huh, el problema que hi ha en sabatilles esportives, que si ve a ser que s'està fent una activitat física i per tant no estarien contradites, per ahí no és un calcer de protecció laboral, per tant no... Seria més adient que ens enfocarem sobretot a aquest calcer específic sanitari que estigui adequat per als nostres peus i utilitzar un calcer adequat per als nostres peus, perquè a més normalment aquests materials dels quals estan fent les sabates sanitàries són uns materials que són molt fàcils de netejar, uh-huh, són molt fàcils de poder netejar bé, que no és el cas d'una esportiva. Entonces, per tal de desinfectar i tot això és molt millor un calcer sanitari, uh-huh, a l'ús, però dels que, i de veritat que existeixen i que jo els gasto des de fa anys,
sí,
l'únic que els has de demanar a posta i no són els que potser tens a l'escaparate perquè...
No ho demana tanta gent, no?
Uh-huh. Exacte. Potser és més desconegut i per tant no hi ha tanta oferta perquè no hi haurà tanta demanda, uh-huh, evidentment. Uh-huh. El mercat funciona així.
No sé si.
I això, a mi lo que me resulta curiós de tot això és pues, lo que estàvem comentant antes, que en les cuines, en les peluqueries, també s'està utilitzant aquest tipus de calcer i, uh-huh, i clar, bueno, en una peluqueria podríem assimilar la feina que fan a aquesta feina que poden fer els sanitaris, potser durant menys hores, però a aquesta feina i per tant hauríem buscar el calcer, com jo he dit, uh-huh, com he dit antes, però clar, en cuines... el que anar en socs és que en la calor que fa, estan els focs en marxa, la calor que fa, les hores que se passen ahí plantat, deurien sí o sí buscar un calcer adequat per a la seva professió, perquè no ho és, i al final tindre, a més normalment són de plàstic, perquè normalment quan els donen no se'ls compren de bons materials i se compren el més barat que hi hagi i això, i és plàstic, és una goma, per el que deia antes, sua el peu i això se queda ahí dins i se fa un caldo de cultiu molt, molt interessant. Uh-huh. I, bueno, poden haver infeccions, molestes al peu, a part de la inestabilitat que genera estar així, pues, que pot portar sobrecàrregues al d'això. I, clar, en una cuina, és que fa molta calor. És que en una cuina n'hi ha pocs en marxa, n'hi ha pa calor sí o sí.
Uh-huh. I sí que la recomanació és aquesta, no? Que tot i que està de moda o que pugui semblar molt pràctic, que busquen el calcer adient, que els evitarà... Igual, no? Si tenen mal d'esquena, que me fa mal d'esquena, pues pot ser per un calcer inadequat, i sí que ho tinguin en compte, no? I que encara que pugui ser una miqueta més car o costa una miqueta més, pues que aposte, no? Per aquest específic.
Exacte. Uh-huh. No, la diferència de preu, si tu vas a comprar-te la tua tenda, no és tanta.
Uh-huh.
Perquè normalment tu ja no te compres els més baratos que n'hi ha, sinó que compres ja un calcer que tu veges que t'és còmode. I ja t'he dit que existeixen al mercat, que són fàcils d'encontrar. De fet, jo els meus els compro en un comerç local de Vila-real, que en Vila-real podem encontrar aquest tipus de calcer, ja que estem parlant de Vila-real.
Sí. Tu t'hi acaba a casa, clar.
Poble. Exacte. Se pot encontrar fàcilment aquest tipus de calcer, només s'ha de preguntar per ell.
Uh-huh. Doncs esperem que també la gent d'aquest sector seguisca la teua recomanació. Laia, com sempre, moltíssimes gràcies i t'escoltem d'ací uns dies.
Molt bé, Sheila, mos veiem la setmana que ve.
¿Te gustaría ampliar tu formación? Apúntate a los cursos de especialización profesional Aula Mentor Villarreal, certificados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cursos muy asequibles, de autoedición con InDesign y marketing para pymes. Más información e inscripciones en efectevr.com. Aula Mentor Villarreal, un proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de Villarreal y Fundació Caixa Rural.
La fibra de Masmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Masmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Masmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Masmóvil, y empieza a ahorrar.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Desde la Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
Servilim Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Avui, 4 de febrer, es commemora el Dia contra el Càncer i per tal de repassar dades, de saber què s'està fent, de saber quines són les necessitats de les associacions que treballen relacionades amb aquesta malaltia, ens acompanyen des de la delegació de l'Associació contra el Càncer a Villarreal, el seu president Paco Bielsa, molt bon dia.
Bon dia.
I també la treballadora social Andrea García, molt bon dia, Andrea.
Hola, molt bon dia.
Doncs un any més, toca no parlar, ho fem moltes vegades, però clar, avui és el dia i també, com sempre, algun lema que s'ha triat, crec que n'hi ha algun global, però així, enguany, què s'ha decidit fer?
Nosaltres enguany el nostre lema que anirem fomentant al llarg de tot l'any és el Llama-lo Càncer, per mostrar tot allò que hi ha darrere de la malaltia.
Encara n'hi ha com por o vergonya a dir que tens càncer?
Sí. Jo crec que cada dia menys, però la veritat és que sí, encara n'hi ha gent pues, que no s'obri, que no vol exposar la seva malaltia. I la veritat és que pensem que és una pena. Pensem que és una pena perquè això no és culpa de ningú, això no és algo que se tinga que avergonyir per res. Simplement, pues bueno, és un tema que ens atanyeix a tots, a pacients i familiars, i que està demostrat que obrint-se i parlant i d'alguna manera pues compartir la malaltia, està demostrat que és benefici pel pacient, perquè al final pues, un problema compartit és menys problema.
O veus situacions, no, que potser tinc alguna persona i ja no te sents tan sol.
Claro, és que a més simplement parlar en una altra persona que potser ja fa temps que ho ha patit i que sap més o menys, que li pot explicar més o menys el procés de cada persona és distinta, per supost, però bueno, n'hi ha algo que és comú. Entonces, pues, comentar aquestes coses ajuden, la veritat és que sí, perquè és que quan un patís el càncer automàticament són dos enfermetats. Una, la enfermedad en sí, y la otra psicológica, porque es algo que té molt mala prensa, y realmente hem de ser honestos. ens preocupa moltíssim la gent que no ho ha superat, moltíssim, moltíssim. Cada vida que se perd és una pèrdua irreparable i un gran problema. Però hem de ser honestos, tots coneixem moltíssima gent que ho ha superat, que s'ha oblidat, que ho estan superant, i bueno, això és la gran quantitat de gent, con lo qual, pues bueno, això és una bona notícia.
És una esperança, no?, dins d'aquesta situació, i per això, tot i això, cal continuar dedicant recursos, perquè clar, el càncer a hores d'ara n'hi ha tants tipus, està tan extès, no?, que pot arribar de qualsevol forma, que dir, clar, és que no és una solució per a un càncer, és que n'hi ha tants que el que pot valer per a una no val per a l'altre tipus, no? Així que s'ha d'investigar moltíssim.
Exacte, des de... bueno, i tant de tot tipus d'investigacions ara mateix estem portant a terme en l'associació, que de fet, bueno, igual que animem a la gent a entrar en l'observatori nostre de l'Associació contra el Càncer, on podran veure tots els informes que l'ASC fa difusió d'ells i que ajuda a desenvolupar, n'hi ha de tant d'investigacions científiques sanitàries com científiques socials i a nivell de tractaments, bueno, i de remarcar la situació psicosocial de les persones que estan patint ara mateix el càncer. Per lo que diem, també la por, sí, la soledat, pues són coses que segueixen remarcant les persones que pateixen la malaltia, que encara ho senteixen al ser diagnosticats de càncer. Entonces, pues, si entreu també en... si tecleu en Google llama-lo càncer, també trobareu diferents testimonis on justament coincideixen tots en la mateixa paraula, en la por, en la soledat. Uh-huh. I és important que treguem aquest estigma i que la gent puga parlar de la seva malaltia i així poder assimilar-la millor i poder obtindre un tractament més satisfactori i al final acabar superant-lo.
Uh-huh. Ja que el tractament en si ja és dur, no? Perquè físicament és això, te canvia el físic, no te veus igual, claro, si a això li sumes que estàs malalt, que estàs en aquesta lluita, no? Com se sol dir, que no sé si està ben dit o no, això de que sigui una lluita, però bé, clar, s'ha de sumar tot, no? I per això fa falta pues, obrir-se, clar que sigui complicat, perquè sempre hi ha d'estar aquí que pensa, pues jo no vull donar pena a ningú, ja m'apanyo jo en lo meu.
Clar.
Un càncer no és una bona notícia. Sabem que és una enfermedad, sabem que el tractament té efectes secundaris i tal, però quina enfermedad no té efectes secundaris, o inclús un accident, inclús de bicicleta, vol dir que se trenca una cama i també té efectes secundaris. Vull dir, hem de llevar un poc esa
mala idea
que tenim del càncer, que bueno, pues això ens agradaria que no existira, però ja que el tenim, afrontem-lo, diem-li càncer, que és el que diu l'associació, i plantem-li cara de la millor manera que podem.
I també crec que l'associació s'ha encarregat un estudi per tal de fer una estimació de la despesa, no? del cost que té també econòmic el tractament i tot el que porta el càncer.
Sí, de fet, això és el que anava a dir, perquè, clar, sí que és veritat que n'hi ha moltes malalties que la gent patix, o problemes que sorgeixen, però el fet del càncer pot ser també, n'hi ha que començar a dir-li com toca, perquè implica moltes despeses, no només econòmiques, sinó també a nivell familiar, laboral, social. Per exemple, les despeses que suposa el càncer al llarg de tot un any en Espanya és de 9.300 milions d'euros. I d'aquesta xifra, un 45% el suporten els familiars, que és prou important tot el que suposa. I en això és la part no mèdica, de transport, de menjar, i com aquests pacients que en aquest moment estan rebent un tractament, pues, i pacients i familiars que estan acompanyant-lo en aquest procés, disminueixen els seus ingressos, tenen més despeses, i pues, per les baixes, per les incapacitats i demés, se troben en aquesta situació en les que és més difícil assumir el dia a dia de la malaltia. Per això, quan menys estigmatitzada estiga la malaltia i més veiem que se pot arribar a estar en una situació de supervivència i se pot arribar a fer un dia a dia, pues se pot arribar a que estiguen també, a que tots els pacients i totes les famílies puguen estar en una qualitat de vida com qualsevol altra persona.
I suposem també és important perquè moltes vegades es parla, pues sí, això té un impacte, té una repercussió, ficar-li també xifra, no?, i quantificar, suposem, és important perquè la gent alcance a entendre la magnitud, no?, que té.
Sí, a més, està demostrat que qui de veritat pot lluitar contra l'enfermetat és la investigació. I això és caríssim, això és caríssim, però està demostrat que últimament s'està incrementant moltíssim la inversió en investigació i està donant molts resultats. El que passa que sí, és molt car i entre altres coses no tota la investigació arriba a bon terme. És a dir que investigar és investigar, després és algo positiu o se tiren moltes coses, però bueno, s'ha d'invertir. I està demostrat que dona resultats.
Perquè sí que n'hi ha últimament notícies, no? Pues han topetat un element que pot ajudar. Clar, això en laboratori després també fa falta, no? Veure si realment a l'aplicació a la persona pot anar o no, perquè clar, donar el pas, no?, d'un laboratori a l'aplicabilitat humana, pues, això també serà delicat.
Nosaltres sí que ara mateix tenim una becària que està realitzant un projecte en la UGI i ella ho explicaria millor, algun dia vindrem en ella, però sí que és veritat que és molt difícil. Ella està mirant de sintetitzar aquesta part perquè ella ho explicaria millor.
Però bueno, si tu com ho entengues, ho entendrem la gent a peu de carrer.
Com que... hi ha diferents vessants des de la investigació. Ella ja se basa en l'última, com és més la part de la farmacologia.
Sí.
I ella sí que està intentant arribar a sintetitzar un tipus de tractament, però sí que és veritat que fins que es puga arribar a fer, pues això té el seu, exacte, té el seu temps. I nosaltres pues, allà estem apoyant-la, en el nostre cas, pues, econòmicament i en tot el que necessita. I ella, de fet, pues, també va ajudar-nos a nosaltres a difondre tot el que s'està fent en investigació des de Castelló. I des del seu equip d'investigació de la UTI.
Així que moltes vegades, no?, també quan diem i on van les línies que s'arreple, per exemple, això, no?, aquesta investigació.
Nosaltres també este any pues, volem, a part de la investigació, volem també fer incís en la prevenció, perquè del 30 al 50% dels casos de càncer podrien disminuir si portarem uns hàbits de vida saludables i per tal de previndre no aquesta malaltia, sinó...
qualsevol altra, no? Moltes altres. Així que està en les nostres mans. I a vegades que dius, i per què jo, no? O per què aquest familiar...
Exacte.
Això és impossible saber-ho, no? Però clar, tenir un estil de vida saludable, almenys si mos toca, per així dir-ho, igual estem en condicions d'assumir-ho millor, no?, de portar-ho millor.
Sí, hi ha coses que de fet sabem que són perjudicials, pues entonces intentem evitar-les, des de luego. Des de luego lo que fa falta és moltíssima informació i moltíssima cultura de tot, tant del medi ambient, de protecció solar, de moltíssimes coses que pues jo veig que fins ara tampoc no se feia massa cas i realment pues són importants.
Així que està ahí, no?, que diem, va, pues què importarà que no me fique crema del sol dos dies o tres, que després pot vindre, no?, al temps.
Sí. I passa, és algo que està,
que no ho hem de deixar de costat.
No. I seguim molts més d'hàbits que hem de començar a reprendre. De fet, és això, nosaltres també anem per diferents instituts, en empreses també tenim convenis a través dels que portem la prevenció, i els més xicotets pues, també ja van aprenent certes coses que esperem que durant tota la seva vida comencen a aplicar per a evitar que desenvolupen una malaltia com esta o qualsevol
altra. I amb motiu d'aquesta jornada d'avui, crec que així també estareu d'ací uns dies, no?, a la plaça dins, diguem, de tota la setmana que engloba aquesta commemoració, però taules informatives que n'hi ha molts punts, també alguna xerrada, no?, que ens comentàveu per a donar a conèixer, no?, tot el que es fa i la situació que existís.
Sí, avui en l'Hospital de la Plana, d'ací de Vila-real, tindrem una taula amb informació sobre aquest dia. El dissabte que ve el que será dia 8, si no m'equivoco.
Sí.
El dissabte dia 8 estarem així en la plaça, també en més informació, com la de la plana, i alguns productes també per a vendre i obtindre fons, que sempre ens ajuda, sempre que podem eixir per a obtindre alguna miqueta de fons, pues sempre va bé. I aquesta vesprada estarem en el Corte Inglés, que justament estarà Raquel Gil, que és la investigadora que està amb nosaltres, i Cristina de Maya, que és la nostra psicòloga de prevenció, i que també faran una xerrada amb aquest títol, amb Llama-lo Càncer.
Doncs aquestes iniciatives, però també ens comentàveu que continua sent necessari, més enllà de difondre, de continuar, no, amb aquesta insistència, el voluntariat.
Sí, jo vaig aprofitar per fer una crida. Enguany, i degut a el que hem crescut degut a la demanda, vull dir que no hi ha més remei pues que continuar endavant, perquè mos espentegem per darrere, vull dir que
si la gent ho demana, s'ha d'estar.
Exacte, entonces mos fa falta voluntaris. Mos fa falta voluntaris i anem a fer una promoció. I la idea és fer un curs d'iniciació en la setmana, a veure si podem, del 9 de març. Entonces, previo a aquesta jornada, la gent que pugui estar més o menys interessada, que ara explicarem de què se tracta el voluntariat, la gent que pugui estar més o menys interessada, antes se fa una entrevista, antes tindria que passar per la nostra sede, Andrea o la persona que estigui allí li agarraria els datos, se concertaria una entrevista, li explicaríem bé de què va el tema de voluntariat, perquè en este cas mos fa falta voluntariat d'acció social. Què és acció social? Acció social és pues ajudamos a organitzar els events que fem en ànimo de recaudar. N'hi ha moltes empreses que visitar, tenim, perquè de fet ja estan col·laborant amb nosaltres i tenim que tindre un contacte directe, moltíssimes coses que fer, i bueno, pues lo que se tracta és de tindre prou gent per no castigar massa els que tenim,
ja,
perquè n'hi ha molta faena a fer, i realment cada voluntari firmem, perquè jo també considero voluntari, bueno, sóc voluntari, passa que jo faig més hores, però bueno, firmem 3 hores a la setmana. 3 hores a la setmana, que bueno, cada un organitzant-nos se pot fer de la manera que cada un puga. És veritat que en la sede estem de 10 a 1 tots els dies, però a part d'això, pues, n'hi ha visites que fer, n'hi ha coses que fer, n'hi ha mil coses, n'hi ha disseny de mil coses, i entonces pues això, necessitem voluntaris, i és una crida, i bueno, pues lo dicho, si estan interessats passen per la sede o poden cridar al telèfon de la sede, que és 964 91 27 27, inclús a un mòbil que tenim, que és 60 92 92 333. Sí, és possible?
Sí, no m'enganyo, sí.
Crec que sí, crec que ho ha dit bé. En fi, donar-se a vore, i bueno, pues anem a intentar augmentar ese equipo.
Perquè a hores d'ara quanta gent sou, més o menys, que entre voluntaris i gent de...
Pues crec que som... Lo que pasa es que contan tots els voluntaris, no només és d'acció social, contan els que estan en domicilis, hospital i sede. Pues a lo millor som quasi 30 o així. I clar, ara cada vegada pues estem fent events que impliquen a més gent, com les tapes, que d'ací no res ja estem ahí. I sí que és veritat que molta gent que s'apropa a l'associació té ganes d'estar en contacte directe en els pacients i tria més un voluntariat hospitalari, domiciliari, però és igual de satisfactori el d'estar en el d'acció social per el fet d'estar en la sede nostra o pel fet de aconseguir tots aquests diners que ens ajuden tant a seguir proporcionant aquests serveis al pacient. I el que passa és que no se veu tan directament.
Claro.
esta repercussió, perquè no estan en contacte directe en el dia a dia del exacte de la...
Però al final també és això, tota
és igual
pedra, no?
Exacte.
I si no n'hi haguera aquesta tasca, però replegar fons, no, tampoc n'hi
hauria... Sí. I aprofitarem un poc per animar a les empreses que col·laboren una miqueta, si és possible. És que és lamentable, però això funciona a base de diners, no n'hi ha més. A més de la investigació, Andrea ho sap millor que jo perquè és la que tramita el tema, n'hi ha moltíssimes famílies que tenen problemes econòmics al mateix temps de l'enfermetat i que se'ls ajuda econòmicament, tenen ajudes que, bueno, pues això ajuda. Ajuda molt.
Perquè és això, no? La despesa que han d'assumir no sempre és fàcil, no? O sigui, això, a més, si no pots treballar perquè has de tindre cura de la persona que està malalta, es dona tota una casuística, no? Que,
les nostres ajudes econòmiques contemplen aquestes situacions de tractament actiu del pacient en què no pot assumir certes despeses i nosaltres pues, cobrim uns mesos de en aquesta ajuda econòmica de les seves necessitats.
I sí que la gent sàpia, no?, que l'Associació Espanyola contra el Càncer feu moltes coses. Sí,
abarca
no?
moltes coses.
Clar, que al final pues, pensen, estos fan alguna... Pues mira, fan la marxa i així, pues algo faran, donaran... Però que n'hi ha molt més, no?
Sí, sí, n'hi ha
molt
més.
I que realment l'Associació Espanyola contra el Càncer, jo dic, som tots. Som tots. Cada un col·laborant en lo que podem. El eurito, o lo que siga, però sí. Jo dic a les empreses, dic el teixit empresarial, perquè sí que és veritat que si col·labora en l'associació, jo sé que n'hi ha moltes associacions en el poble que a tot el món li fa falta, vull dir, no volem més que ningú. Però també vull dir que tenen també beneficis fiscals, o sigui que...
Es podes gravar, no?, que al final dius...
Exacte, sí.
Està llet no, anar ahí, però clar, és que
no
al final...
No és qüestió de dir, mira, vaig a regalar els diners i a tirar-los, no. Són per una bona causa i a més té beneficis fiscals. I té, pues, bueno, la satisfacció d'haver col·laborat en gent que a més... generalment tots coneixem, segur que cada empresa té amics, familiars que ho han patit, ho estan patint o
per desgràcia ho patirà.
I per a nosaltres aquesta relació també volem que siga recíproca, que tenim convenis de col·laboració en diverses empreses on portem també com comentava abans la prevenció i tenim un programa dirigit a empreses en prevenció, inclús hi ha empreses en les que també se fan cursos de deshabituació tabàquica si és que ho sol·liciten.
Així que és això, no? Es poden donar, però també vosaltres els oferiu tota aquesta formació.
Exacte.
Així que esperem que s'animen, no? El que no sap que es pot col·laborar, no? Que, bueno, que sempre se sap, no? Que se pot tirar una maneta. Doncs, xics, esperem que vagi molt bé, que siga molta la gent que es puga interessar i si té algun dubte o que acudisca a la seu o aquest dissabte,
sí, exacte,
per
així sí.
Estareu, no?
Sí. Són fàcils de trobar.
Sí.
Doncs esperem que la gent que vos necessite, no, doncs vos puga trobar fàcilment, que vosaltres esteu sempre oberts.
Sí.
I això ho llama el càncer, no?
Sí.
Anomenau càncer.
Així és.
Doncs Paco, Andrea, moltíssimes gràcies i parlem pronti.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964 52 90 48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964 52 90 48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener i fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióncaixarural.org.
La moda és estilo. Arte, colores, tendencias, la moda es que aquí y ahora con descuentos de hasta el 50% en marcas como Annie Jevay, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti.
Marzà Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzà Volkswagen. Más cerca de ti.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Te gustaría ampliar tu formación? Apúntate a los cursos de especialización profesional Aula Mentor Villarreal, certificados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cursos muy asequibles, de autoedición con InDesign y marketing para pymes. Más información e inscripciones en efectvr.com. Aula Mentor Villarreal, un proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de Villarreal y Fundación Caixa Rural.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Liquidación en Canem Kids. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%. La mejor moda y el mejor estilo para los pequeños de la casa de entre 2 y 16 años está en Canem Kids. Nos encontrarás en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
I avui tenim amb nosaltres a Maria Fajardo, regidora per Compromís a Villarreal. Bon dia.
Molt bon dia.
Maria, vostè és treballadora social.
Sí.
Uh-huh. I qui millor que vostè per a parlar-nos dels serveis socials del Botànic?
Sí, de la nova llei de serveis socials inclusius que des de fa... Ara farà 2 anys, si no m'enganye, que ja està implantant-se paulatinament als municipis del nostre territori.
Mire, n'hi ha algo que em llamava poderosament l'atenció i és que se pugui tindre atenció jurídica.
Sí, això era un servei que nosaltres, bueno, jo abans de treballar a on ara estic, no?, que sí que és un centre específic per a persones amb problemes de salut mental, sí que he treballat en el sector privat, en entitats, i abans aquest servei d'atenció jurídica sí que era una cosa que a moltes entitats privades sí que es contemplava, com per exemple a Càritas, a València Acoge, vull dir, a entitats que sí que tenen a lo millor molt de contacte amb problemes d'immigració, problemes de dones víctimes de la violència de gènere, vull dir, problemàtiques molt concretes que sí que l'atenció jurídica és bàsica i essencial. Aleshores, què passa? Que este servei d'atenció jurídica es prestava des de les entitats privades o concertades i era una carència que sí que trobàvem als serveis socials de base, als serveis socials dels ajuntaments. Aleshores, el govern del Botànic, amb aquesta reforma legislativa, no?, de la llei de serveis socials inclusius, es va fer una campanya al principi per presentar la llei, que era serveis socials per a tots i totes, perquè això d'inclusius no significa altra cosa de que tota la població entenga que serveis socials són propietat de tots i totes. No tan sols els serveis socials poden utilitzar-se per famílies multiproblemàtiques o per persones amb rendes baixes, vull dir, defugir també de l'estigma que tenen els serveis socials. Els serveis socials són un servei d'atenció primària, igual que pot ser el centre de salut.
Imagine una persona que tinga un problema de vivenda, que s'hagi trobat en, pues no ho sé, pues ha tingut un problema per a pagar el lloguer o per a pagar
els rebuts, per exemple, de llum.
no té cap problema, pot anar a serveis socials i tindrà una atenció jurídica.
Correcte, uh-huh. I des d'aquesta atenció jurídica se li explicarà quines coses pot fer, quines no, a on té accés, a què no. A banda, aquest servei d'atenció jurídica sempre serà una derivació que farà la treballadora social de serveis socials municipals, perquè sí que el personal de referència de serveis socials és la treballadora social, i a banda n'hi ha altres professionals en un equip multidisciplinar que en aquest cas fins ara estava l'educadora o l'educador, el psicòleg o la psicòloga, i ara s'ha inclòs també este personal d'atenció jurídica, este advocat o advocada que ens assessora en els temes de caire social, però que també tenen ahí un pes legislatiu gros i que moltes vegades és el que ens fa anar més perduts, perquè el tema legislatiu moltes voltes és el que les persones de peu portem més perduts per el tema perquè s'expressa en un llenguatge molt farragós, encara en el segle XXI, moltes vegades totalment ininterpretable per persones de peu. Aleshores, esta atenció jurídica fa que puguem esclarir temes que se'ns queden una miqueta difusos.
Sí, perquè antes teníem lo que era l'atenció primària, era bàsica, és dir, bueno, cal destacar que en el 2015 teníem una persona que tenia 11.500 persones aquí a Vila-real.
Quan parlem d'una persona que tenia 11.500 persones, ens referim a una persona de serveis socials de base, és a dir, a una persona que era la treballadora social de serveis socials, que el que es feia era des de tramitar ajudes d'emergència fins a tramitar una dependència, fins a tramitar una renda garantida de ciutadania que s'anomenava abans, la nova renda valenciana d'inclusió. I ara el que fem amb la nova llei de serveis socials inclusius és diversificar un poc l'equip que forma serveis socials de base.
I és quan hem passat a tindre'n una cada 2.109 habitants, que també és una...
Correcte.
També és una quantitat enorme, per això se fa... És dir, si volen que els serveis socials funcionen bé, haurien d'agilitzar-los.
Correcte. Això el que fa ens ajuda a agilitzar i a més també a diversificar la feina. Què vull dir amb això? Que de la mateixa manera que ara tens una treballadora social per a serveis socials municipals que te pot ajudar a temes d'ajudes concretes o temes d'assessorament a nivell social per aconseguir una empresa que sàpigues que fa un acompanyament o una atenció domiciliària. Després també tenim el tema d'atenció jurídica que has comentat. També tindríem una valoradora de la dependència, concretament és una treballadora social que tan sols fa valoracions a la dependència. I després també tindríem l'àrea d'igualtat, que sabem que s'està implementant a molts municipis i el nostre ha sigut un d'ells. Concretament a Vila-real teníem la subvenció concedida per a contratar a dos figures, una que és l'agent d'igualtat i una altra que era el tècnic d'igualtat. L'agent d'igualtat sí que s'ha contractat i sí que la tenim ara disponible per a tots els vilarrealencs i vilarrealenques, però la tècnic d'igualtat no s'ha contractat. Aleshores, és uns diners que teníem concedits per conselleria i que hem hagut de tornar...
I per què no s'ha contractat?
No s'ha contractat pel fet de que per a contractar a una persona cal que es faci un concurs públic.
Sí, sí, claro.
I no s'han fet les bases ni s'han elaborat. Nosaltres a comissió sí que vam preguntar, farà 3-4 mesos, vam preguntar en una comissió informativa si a l'Ajuntament i ens varen dir que no s'havia fet perquè no es tenien les bases. Nosaltres fins i tot, bueno, jo concretament vaig presentar el cas d'un altre ajuntament en el que jo treballe per a que ells pogueren basar-se en eixa ordenança que havien tret i en eixes bases per a que sols fora canviar el nom i adaptar-ho, a veure si així, com encara faltaven...
S'agilitzava i no
com...
perdíem...
Correcte.
Perquè aquesta subvenció, d'alguna manera, se perd o podem tornar a demanar-la?
Per a l'exercici 2019, que era per a quan la teníem concedida, s'ha perdut i s'han hagut de tornar els diners. Que ara es puga tornar a demanar, doncs suposa que ara quan aprovem pressupostos nous... se veurà a conselleria si encara destinen uns diners per a complimentar estos serveis d'igualtat dels ajuntaments o no. Perquè ara mateix, per exemple, aquest any passat es van començar a implementar aquests serveis d'igualtat a municipis menuts. Vull dir, per exemple, Sant Mateu ha incorporat ara un agent d'igualtat i dos tècnics en igualtat per a lo que és tota la comarca. O sigui, són serveis mancomunats entre pobles menuts per al tema de la dona rural i tal. Desconec si hi ha un municipi tan gran com Vila-real on això ja se pressuposava que anava a estar en marxa, es puga tornar a demanar, ho desconec. Suposo que haurem d'esperar a que tornen a fer pressupostos i tornem a veure si n'hi ha partida quan, per això.
També ens diuen que el tapó de conselleria s'ha agilitzat, és dir, el tapó que n'hi havia en quant a demanda de la persona que arribava a serveis socials, pues ara el tapó és d'un any.
Sí. Sí, en este tapó lo que passava és que abans, quan tu feies una sol·licitud de dependència, la sol·licitud de dependència inicial la feies així, al teu municipi, uh-huh. i després esta valoració de la dependència te la feia una persona que venia des de conselleria a valorar-te. Uh-huh. Ara, amb la nova llei de serveis socials inclusius, des de gener de 2018, el que es fa és que tu la sol·licitud inicial de dependència la seguixes fent al teu municipi, però en aquest cas la persona que va a valorar-te és la treballadora social del teu municipi, una valoradora que està al teu municipi. Aleshores, traslladant estos expedients a la competència local, en lloc d'una competència autonòmica, han fet que s'agilissin moltíssim els expedients.
També parlaven i se valorava la proximitat, el fet de que se coneguera a la persona.
Correcte.
És que en este cas són persones el que s'està valorant, no són pues, infraestructures, no són... pensar si s'invertís en un puesto o en un altre. És que estem parlant de persones i aquestes persones necessiten un acompanyament.
Correcte. A més, en el meu cas, per exemple, on jo treballo són gent amb problemes de salut mental. Clar, gent amb problemes de salut mental. Jo tinc des d'una esquizofrènia paranoide fins a esquizofrènies residuals com, no sé, vull dir, són malalties que en el moment del brot sí que clarament detectes que té una malaltia mental i que no pot desenvolupar a lo millor una vida normalitzada, però en el moment en què està estable, que té una estabilitat, i igual això és la majoria del seu temps,
clar.
No, tu el veus i no li posaries més de...
Claro, entonces,
o igual no consideraries ni que és persona dependent.
Claro,
perquè és...
La persona valora, arriba i li diu buenas, vostè avui on ha anat? Pues jo he anat a la compra, he anat i m'he fet un cafè, he anat a replegar, no sé, si és alcohol, en cas que siga mare, o ha vingut el meu fill a dinar, però a lo millor el dia següent... O aleshores, i la persona ja no...
Clar, no, vol, per exemple, alçar-se del llit, no li fa el menjar al seu fill, no vol eixir de casa, va algú a preguntar-li que per què no eix de casa i es pot posar a discutir sense arribar a enlloc.
Però això és algo
que... Què passa? Que una treballadora social o un treballador social que el coneix, que sap com és esta persona, quina és la seva dinàmica de vida, què vol dir quan... Perquè en la gent major també ens passa. Vull dir, jo m'he anat a la salut mental perquè és on jo treballo, però en la gent major també ens passa.
Sí.
Hueletes i huelets sí. que estan... Saps que les seues filles i els seus fills van a assistir-los i a fer un muntó per ells
sí,
i que després quan vas a valorar-lo la dona major te ho diu que ella se ho fa tot ella i que no, que la seva filla només va a pegar una mirada, però que ja se neteja, ja se fa el dinar, ella...
Claro.
Clar, vull dir que moltes voltes quan no n'hi ha una confiança i no n'hi ha un vincle en la persona que està anant a casa a preguntar-te per què fas això, per què fas l'altre, igual també ixe escut que totes les persones mos posem de cara a lo desconegut fa que la valoració no siguera del tot real.
Entonces, en este cas sí que la valoració la fa la persona del municipi que està en contacte amb els ciutadans i és la que la trasllada a conselleria, no?
Correcte, però ja se trasllada una valoració feta en un grau determinat. I conselleria l'únic que fa és ratificar que s'ha fet aquesta valoració i que és el que ha considerat la professional de serveis socials. Vull dir, conselleria sols intervendria en casos en el que, per el que fora la preferència que ha escollit la persona en la seva sol·licitud inicial de dependència, no coincidís amb el que el professional considera que és l'idoni per a ella. Aleshores, a lo millor si conselleria sí que intervendria, però si no, l'expedient és resolt des de la treballadora social que el coneix a la persona dependent i ja està.
I la controvertida renda social?
La renda valenciana d'inclusió. La renda valenciana d'inclusió també ha sigut una novetat del govern del Botànic i el que s'ha fet és que abans en la renda garantida de ciutadania no es podia contemplar tant aquesta contraprestació que han d'oferir les persones beneficiàries i que ara sí que es contempla. És a dir, tu ara la nova llei de la nova renda valenciana d'inclusió el que fa és que quan a tu te la concedixen tens uns terminis que complir en una contraprestació que donar al sistema. És a dir, a nosaltres, si ens han donat esta renda valenciana d'inclusió pel fet de que estem a l'atur, tenim uns ingressos baixos, tenim una persona al nostre càrrec i ens han concedit aquesta ajuda, però estem en una recerca activa de treball. Com demostrem que estem en una recerca activa de treball? Doncs a lo millor hem de en 3 mesos presentar 10 currículums a 10 empreses distintes, que aquestes empreses, quan nosaltres portarem el currículum, ens faran un segell o ens donaran una carta de presentació de lo que hem fet allí. Si hem fet una entrevista de treball, portarem també un document d'aquesta persona de recursos humans que ens ha pogut fer l'entrevista. Com nosaltres acreditar que aquesta ajuda sí que per a nosaltres és una cosa circumstancial degut a la situació que tinc actualment, però que sé que en un futur esta renda ja no la necessitaré i quan no la necessite deixaré de percebre-la.
Esta renda té termini, és dir, quan te la concedixen...
Sí, és prorrogable. A tu quan te la concedixen? Te concedixen un mínim de 6 mesos, prorrogable a un any i després a 3. I inclús en casos molt greus a 5.
Anys.
Sí. Però sempre és el que parlem, sempre has de dir una justificació del per què ho estàs percebent. I
quin seguiment n'hi ha d'eixa renda quan se'ls adjudica? Perquè, mire, vostè diu, agarre 10 empreses i ho puc agarrar. Jo parlé
per tu.
Per mi, per exemple, jo puc agarrar la tenda de ma tia, la empresa del meu cosí, presente 10, dic, mire, no m'han volgut agarrar i... Perquè, clar... existeix la picaresca i vostè ho sap. Entonces, quin seguiment n'hi ha d'aixes rendes quan se donen?
Aixes rendes també, tornem al mateix, com que ara es fa des d'un àmbit local, se suposa que la treballadora social ja sap de quin palo va, no? Com si diguem cada família, no? I més en aquestes ajudes que són tan concretes i que provenen d'una renda... d'una antiga renda garantida de ciutadania, on està picaresca també... Els professionals que treballen saben qui se n'aprofitava i qui no. Però a banda, també es fa un seguiment de que tu cada X temps, i si no m'enganyes, cada 3 mesos, has de presentar tota la documentació de nou.
O sigui, cada 3 mesos
a serveis socials,
tens que presentar tota la documentació una altra volta per a que te siguisquen garantint aquesta renda.
Correcte. I tu has de presentar des de rebuts fins a factures, fins a tiquets de la compra que tu fas al dia a dia. Has de presentar molta documentació, que jo considero, des del meu punt de vista, que dintre de la farragositat que és sol·licitar aquest tipus d'ajuda, que encara existisca picaresca, em sembla, vamos, un poc fort per el fet de l'esforç personal que costa el recull d'eixa documentació. Moltes voltes contem amb gent que necessita ajuda també per a recopilar tota aquesta documentació per part del treballador social, és a dir, que per a sol·licitar l'ajuda ja s'ha treballat en coordinació amb serveis socials. Aleshores, a mi personalment em resulta prou estrany que passi això, però sí que és cert que passa, hem de fer-hi front i per això ara, fent-ho des de l'àmbit local, intentem que se puga garantir més aquest seguiment.
Clar, perquè en aquest cas pensem, volem que la gent tinga una inserció social, és a dir, una persona pot tindre un mal moment en la seva vida, un batxe, però pot hi haure un vici en les famílies de que la família s'ha habituat a anar a servei social i que els fills continuen en aquesta dinàmica?
Pot ser que passi, clar, i sobretot bueno, jo que ho he vist des de dins, jo crec que sí que n'hi ha certs tipus de família que poden arribar a això, però
com
jo trenquem
ixe vici, és dir, com li fem entendre a aquests futurs homes i dones que tenen que viure com totes les persones, en tota la dignitat del món, és dir, no dic que les persones que tinguin que anar a demanar no tinguin dignitat.
Sí, sí, t'entens.
El que sí que el malviciament d'aixes famílies, això és el que a la gent pense que segueix escamant-li.
És perquè nosaltres teníem una concepció de serveis socials antiga. Vull dir, la concepció que tenim la societat de serveis socials és que és assistencialisme pur i dur, no? Pan para hoy, que saps que és hambre para mañana. Però ara el que s'està tractant amb aquesta nova llei de serveis socials inclusius i també des de la formació que es fa a les universitats i de les entitats noves que estan sorgint són l'empoderament de les persones. El tractar fer que les persones estiguen empoderades per a fer front als seus problemes. Per això amb esta renda valenciana Valenciana d'Inclusió el que es fa és que, a banda de presentar el paperet en el que diu 10 empreses i que saps que poden ser de ta tia, de ta abuela o de la veïna, també tens l'obligatorietat d'assistir a cursos i estàs obligat a assistir. Aleshores, si n'hi ha una mena d'economia submergida i que a banda estàs aprofitant d'una ajuda de l'Estat, ahí es pot detectar fàcilment, perquè si tu tens l'obligatorietat d'assistir a un curs que és de dilluns a divendres de 9 a 2 i no pots anar, algo passa. A no ser que siga perquè tens una persona al teu càrrec, però bueno, se t'oferirà el curs de vesprada. Vull dir, m'entens que n'hi ha flexibilitat, però sí que n'hi ha l'obligatorietat d'assistència a cursos, d'assistència a xerrades i tot aquest tipus de coses, a banda que les fa també o bé la treballadora social de serveis socials de base, sinó també ho fan en col·laboració amb el SEPE. Estreta col·laboració entre organismes que ens fan garantir que les persones estan complint la seva contraprestació al que estan percebint.
Lo interessant és l'empoderament de les persones, és a dir, és i se és la base, que la gent entenga que la vida és massa preciosa com per viure
de la caritat.
Exacte.
Correcte. U ha de tindre caritat per ell mateix, pense jo. Vull dir, m'explique.
Sí.
Tu has de ser una persona que sí que és conscient de les capacitats que tu tens i per caritat exprimir-les al màxim. Per caritat en tu mateixa. Has de fer-te valer i has de fer que la societat veja tot el que vals.
Tot el que vals. Maria Fajardo, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i explicamos tot allò que...
Moltes gràcies a vosaltres.
Que, bueno, que els oients ens trasladen els dubtes que tenen i nosaltres... Preguntem a qui mos pode contestar. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies.
¿Gustaría ampliar tu formación? Apúntate a los módulos de especialización profesional Aula Mentor Villarreal, que tendrán lugar del 11 de febrero al 12 de marzo. Autoedición con InDesign y marketing para pymes. Módulos con certificación emitida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Inscríbete en efectevr.com.
Hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
Sí, son situaciones de ahorra o nunca.
Eso de ahorra o... así no se dice, es ahora o nunca.
Que no, que a mí me han dicho en Fiat que se dice así.
Así es. En Fiat hemos decidido que este enero se dice ahorra o nunca. Porque solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a uno de nuestros concesionarios o entra en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
En Juanjo Llobet te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Llobet. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióncaixarural.org.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
34 continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia suposem que la portaria perquè li agradaria el protagonista, no?, o el responsable d'aquest espai des de la Unitat de Prevenció Comunitària contra Conductes Addictives, José Gilbert. Bon dia, buenos días.
Buenos días, sí.
¿Estás ahí?
A mí siempre me hace mover un poco el cuerpo, ¿no?
Pero, sí.
Es un poco así.
En este zumbido incipiente, luego ya toma cuerpo, sí, está bien.
Mira, yo creo que es una sintonía para despertarte con ella, ¿no?
¿La tienes en el móvil cuando te suena?
No, lo he pensado ahora. Yo digo, bueno,
me la voy a poner.
El zumbido este así.
Que empieza un poco más despacito, ¿no? Y creciendo.
Va subiendo, y dices, y luego te hace moverte de la cama, ¿no? Y no sé.
Sí, sí. Es que nos tenemos que dejar tú y yo esto y dedicarnos a un espacio musical.
Te gustó aquí el programa, ¿eh?
No, y ahora haciendo el análisis este, si es que es la música, la música.
Sí, está muy bien, es muy buena. La música es que a mí me acompaña en la vida, porque en cuanto a recuerdos, hay canciones que te recuerdan a cosas del pasado, a personas, a momentos. Y además, bueno, pues no sé, yo creo que sin la música la vida no sería igual.
Sería más triste.
Muy triste.
Bueno, hecho este paréntesis inicial, hoy ya hemos hablado antes con la gente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Villarreal. Y claro, teniendo en cuenta la jornada que se conmemora hoy, también la propuesta que nos traes está relacionada con el cáncer y con el consumo de sustancias.
Sí.
No solo tabaco.
Sí, no solo tabaco, porque es verdad que bueno, durante mucha parte del pasado siglo, del siglo XX, pues el tabaco no era considerado tóxico, ¿no? Se hablaba de que la nicotina no era adictiva, que la población desconocíamos que los cigarrillos tenían unos componentes con potencial tóxico y mucho menos desconocíamos que contenían potencial también para producir un cáncer, ¿no? Costó décadas cambiar esa percepción en la sociedad, pero sin embargo hoy nadie duda de que fumar es un grave factor de riesgo para tanto en el desarrollo como en la evolución de esta enfermedad, del cáncer. Pero claro, al igual que ocurre con el tabaco, ya existen datos contrastados sobre información sobre el alcohol que lo relaciona con problemas de salud y entre ellos el cáncer. Lo que pasa es que molesta mucho hablar de ello, ¿no? Todo el mundo bebe, que no pasa nada por una copita, que bueno, pues ya se sabe lo que es la buena fama que tienen las bebidas alcohólicas. Pero sí que es verdad que desde incluso principios del siglo XX se conoce la asociación entre el consumo de alcohol y el cáncer. Se sabe que tomar bebidas alcohólicas causa tumores en la boca, en la faringe, laringe, en el esófago, en el hígado, en el colon, en el recto, incluso pues también produce cáncer de mama, ¿no? Bueno, sí que es verdad que aunque el tabaco sigue siendo la principal el principal factor de riesgo asociado al cáncer. Y de hecho, por ejemplo, en el caso del pulmón, del cáncer de pulmón, el 90%
de los cánceres,
sí, pues están relacionados con fumar tabaco. También se calcula que, es que es una barbaridad, porque en el mundo se producen casi 9 millones de fallecimientos por cáncer, en todo el mundo al año. Es una animalada, 9 millones. Pues dice que se calcula más o menos que 350.000 se deberían al alcohol, que no es un dato despreciable, ¿no?
Y claro, sí que es verdad que quizá no se habla, no se asocia, ¿no?
Claro, hay muchos intereses también comerciales por medio y bueno, pues eso sería la primera noticia, y yo creo que sí que tenemos que ser conscientes de ello. Pero bueno, es como todo, a continuación que voy a decir, como preventólogo habría que reducir el consumo de alcohol o eliminarlo, ¿no? Para prevenir el cáncer. También, bueno, mi madre siempre decía que siempre lo bueno es lo que resulta más malo, ¿no? El chocolate, el azúcar, el alcohol. Bueno, sí. Pues en este caso, si queremos prevenir, Y además también esto es un poquito como los, como la rifa, ¿no? Tú estás en una rifa, pues son cuántos boletos tienes para que te toque el jamón. Pues cuantos más boletos compres, teóricamente más probabilidades hay de que te toque el jamón. El jamón es algo positivo, el cáncer no es nada positivo, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, es ir quitando factores de riesgo de tus hábitos de vida. Y uno de ellos sería el reducir el consumo de alcohol, por supuesto no fumar, y bueno, pues el incluso eliminar el consumo de alcohol, porque el alcohol, siempre lo hemos dicho aquí, no es necesario para la vida, no es un nutriente.
¿Y eso que dicen, una copita de vino tinto? Una copita, eso es bueno para la salud, incluso, ¿no? Dicen, bueno para la salud.
Sí, vuelve a ser otra vez, y además lo decían muchos médicos que... bebedores, grandes bebedores de alcohol, y imagino que también influenciados por la industria alcoholera, que bueno, pues ya se sabe que entre muchos médicos, ya no digo ahora, pero sí que antes, pues estaban, yo no digo comprados, pero sí de alguna manera también influenciados por algunas marcas poderosas de bebidas alcohólicas, porque bueno, eran lo que decían, cobraba mucho impacto dentro de lo que era la población, ¿no? Entonces, que lo diga un médico no es lo mismo que lo diga una persona de la calle. Pero lo que sí que es cierto es que ya no es el vino ese que tú dices, lo que es protector del corazón, sino lo que es la piel, el pellejo de la uva tinta, de la uva negra. Lo que son los taninos esos tan clásicos en el vino, es lo que realmente está, tiene un poder antioxidante muy bueno, y tiene también unas propiedades que son buenas para evitar problemas cardíacos. Pero claro, puedes también tomar un zumo de uva, es decir, un vaso de mosto al día. Eso díselo a un bebedor, dice, sí, ya, pero no es lo mismo, vaya, claro, porque claro, el alcohol es un tóxico, lo mires donde lo mires, y desde la mínima cantidad de alcohol que ingieras, pues es un tóxico. Es más, es una cuestión importante esa creencia popular, ¿no?, de que hay un nivel seguro al beber alcohol, ¿no?, de que incluso muchas marcas de bebidas alcohólicas recomiendan un consumo moderado de sus productos. Fíjate, eso en una sustancia como el tabaco no se plantearía, ¿no? ¿Cuál es el consumo seguro del Marlboro o de cigarrillos, ¿no? Es ridículo, ¿no? Pues yo qué sé. No sé, la mayor parte de los estudios científicos definen como consumo moderado, pues que es una copa o una bebida alcohólica diaria, ¿vale? Una bebida alcohólica diaria. Bien, pero claro, no está exento de riesgos para la salud, porque es verdad que incluso un nivel moderado de consumo puede tener consecuencias, o puede ser un factor de riesgo también para padecer un cáncer, ¿no? Es decir, si bien es verdad que cuanto más alcohol se bebe,
más probabilidad,
mayor es,
¿no?,
el riesgo de cáncer, sí, el que estamos hablando de ello, y de otras enfermedades, no hay una cifra, no se ha visto una cifra segura de a partir de la cual se pueda garantizar que no hay riesgo, ¿no? Así que bueno, pues reducir el consumo, evitarlo por completo, sería la única forma de reducir el riesgo de cáncer.
Claro, de que este factor desapareciera de la ecuación.
Sí, y además es una investigación muy reciente, ¿no? Lo de que, bueno, pues sí que se pensaba que el consumo moderado no predecía o no había relación, ¿no?, con el cáncer, pero funciona igual. Es que claro, el alcohol es una droga muy potente, lo que es el alcohol etílico. De hecho, es el acetildehído, que es un metabolito presente en cualquier alcohol, de consumo humano, y parece ser que ese es el que se ha demostrado que tiene efectos cancerogénicos, ¿no? Y bueno, pues el nivel, estoy pensando, pues en, por ejemplo, qué es lo que se le recomienda desde servicios de servicios de preparación al parto y tal, a las mujeres que están esperando un hijo, no saben si están embarazadas, pero están buscando un hijo o están embarazadas, no se les dice que consuman moderadamente alcohol, porque estamos hablando de lo mismo. Sí que hay datos, no solamente en animales, sino también en seres humanos, de que incluso la mujer gestante, con poca cantidad de alcohol que ha ingerido durante esos 9 meses, o incluso los primeros meses de embarazo, cuando a lo mejor no sabía ni que estaba embarazada, ha habido daños en el feto. Por tanto, con cantidades mínimas
se puede producir
un daño. Entonces, lo más prudente es pues el no beber, ¿no?
Uh-huh. Así que es importante tener esto en cuenta. Bueno, al final nos comentaban también hoy que nos han visitado de la Asociación Española contra el Cáncer. Nuestra forma de vida, nuestros hábitos determinan, ¿no? Como bien comentas, cuantos más riesgos, más fácil, ¿no? Que tengamos esta probabilidad de padecer un cáncer, que cada vez hay más, afecta a gente más joven, y pues claro, el tema del consumo pues está ahí también.
Claro, hay factores que son más fácilmente evitables.
Pues, la alimentación, y ¿no?
Sí, bueno, la alimentación, no sé, ayer escuché un programa de radio también relacionado con esto de que es caro, ¿no? Alimentarse bien, de forma sana.
Sí.
Y eso a lo mejor no lo puedes controlar tú porque no tienes suficientes ingresos económicos, pero sí en el fumar o no fumar, en el beber alcohol o no beber alcohol es una decisión personal.
Y además que te hace ahorrar.
Y encima hace ahorrar, por supuesto, ¿no? Por eso, y además, bueno, también previene un montón de problemas de salud y de todo. Es decir, que no es que solamente, igual que la alimentación, pero digamos que hay factores que sí que son más controlables y que más dependen de nosotros que podemos evitar. Pero hay otros que no sé, el tema de la contaminación o del cambio climático, que también se está hablando estos días, ¿no? De que sí que parece que el cambio climático tiene una relación directa sobre el aumento de cánceres, ¿no? Es curioso. Claro, pues no sé, la contaminación atmosférica, lo que lógicamente, claro, pues no vas a irte a, no que sea, al Everest y ahí que es un clima mucho más favorable y tal. No puedes, ¿no? Pero sí que de lo que estamos hablando con respecto al consumo de sustancias adictivas, pues sí que podemos reflexionar y quizás el hacer una vida mucho más saludable eliminando cualquier tóxico de nuestro cuerpo que podamos controlar.
Y no sabemos si hay algún estudio o alguna investigación que conozcas, ¿no? Que también evalúe el consumo de otras drogas, más allá de tabaco y alcohol, otras sustancias con el cáncer. No sabemos también pues el consumo de marihuana o de cocaína, esto también se está estudiando, ¿no?
Es mucho menos conocido el posible papel de esas otras drogas en la aparición o desarrollo o evolución de cánceres. Sí que es verdad que respecto a la marihuana, que es lo más controvertido de todo, porque
también
por el
es
tema,
una un poco amiga, ¿no? Que mucha gente considera
sí,
que
pero
es...
pero fíjate que esas investigaciones pues a veces están paradas o se hacen más difíciles por el tema de la legalidad, ¿no?
Claro,
y la legalidad es complicado, ¿no? Y más lo que dices tú, claro, la buena prensa que tiene la marihuana, que la información que encontramos pues puede estar perfectamente sesgada, ¿no? Pero sí que, bueno, lo que es claro es que podría ser que al consumir la fumada, la marihuana pues podría compartir algunos componentes cancerígenos que tiene el tabaco. De hecho, la gran mayoría de los fumadores de marihuana mezclan la marihuana al hacerse el porro con el tabaco, ¿no? Quien dice marihuana también es hachís, es decir, lo que son los cannabinoides. Por tanto, bueno, pues estarían también propensos a padecer cáncer, es decir, tener los mismos riesgos, ¿no? Sí que hay estudios que hablan de que la planta de la marihuana pues también tiene componentes o que con poder cancerígeno, pero bueno, esa ya te digo que está poco estudiado, ¿no? Sí que es verdad que bueno, pues lo que es luego la forma de consumir drogas, aunque ya no estamos en los años 80 o 90, donde la vía inyectada, la parenteral, era muy común, sobre todo en consumidores de heroína, sí que esa pues presentaba mucho más riesgo y presenta mucho más riesgo que las otras.
El tema del SIDA, sobre todo, ¿no?
Sí, más que SIDA. Bueno, SIDA y procesos virales, que es decir, infecciones virales, que la hepatitis C, por ejemplo, sí, ¿no? Que podrías contraer pues al inyectarte droga, ¿no? Digamos que sería un daño indirecto, porque lógicamente pues el padecer un virus o tener infecciones virales pues estás más cerca de poder padecer un cáncer. Entonces, de forma indirecta sí que sería un alto riesgo, ¿no? Y luego, bueno, pues están aquellos, claro, y luego ya está el tema de los de lo que es la evolución de la enfermedad, ¿no? Que no sé si las compañeras de la Asociación contra el Cáncer han comentado lo que es el pronóstico, la evolución de la enfermedad en un paciente con cáncer. Me refiero, esos cuidados también son importantes. Es decir, que quizás nos está escuchando mucha gente que ya tiene un cáncer o que ha pasado un cáncer, que ahora está bien. Y lógicamente se recomienda la absoluta abstinencia de alcohol y de tabaco y de, por supuesto, otras drogas, en lo que pudiera ser el evitar el que una recidiva y volver otra vez una, claro, que se activen los tumores o que se active otra vez el cáncer que padeció y que venció. Y eso sí que está completamente demostrado. Es decir, que aquellos pacientes con cáncer que siguen fumando o consumiendo alcohol u otras drogas van a tener una peor evolución de su enfermedad, ¿no? Uh-huh. Porque también tienen un peor control del dolor. Es decir, necesitan más analgésicos, más dosis de morfina en su momento, porque toleran peor el estrés. Uh-huh. Es un poco como si, claro, tanta droga en el cuerpo, ¿no? Porque siguen tomando drogas, de alguna forma les hace menos que toleren mucho más lo que es enseguida notan realmente pues el efecto del estrés, ¿no? Entonces necesitarán más estrés dosis de la propia enfermedad, más dosis, y entonces bueno, perjudica mucho más la evolución, ¿no? Eso por un lado. Y si son adictos, pues claro, imagínate, la probabilidad de que el cáncer acabe en muerte es mucho mayor, por lo que hemos dicho, porque una adicción pues trae consigo pues una serie de complicaciones médicas y de procesos virales que están relacionadas también con la aparición de cánceres. Así que bueno, pues yo creo que el mejor consejo para prevenir un cáncer es no fumar y reducir o eliminar el consumo de bebidas alcohólicas y, por supuesto, de todo tipo de drogas. Sería lo único, ¿no? Sería ese boleto de la rifa que sí que podemos no comprar. No comprar.
Así que es importante no tenerlo en cuenta, claro, ya que si una persona lo ha pasado y está, dijéramos, en un periodo estable, si se le recomienda que no consuma, claro, pues puedes pensar, pues si se lo recomiendan en el periodo para que no se reproduzca, pues también tiene sentido, ¿no?, que se aplique antes para intentar que no aparezca.
Claro, pero fíjate, en el tabaco está claro, es decir, bueno, tú igual que yo hemos conocido o conocemos allegados o amigos que han pasado un proceso de cáncer.
Sí, además las imágenes, ¿no?, que siempre impactaban de cómo quedaba un pulmón. Ha sido mucho más.
Me refiero a los hábitos. Sí que estos amigos o estos familiares, pues hemos visto que han cambiado sus hábitos alimentarios, sí que han cambiado su. Por supuesto, si eran fumadores, habían dejado de fumar cuando se les diagnosticó el cáncer. Pero en el consumo de alcohol, pero el vino, me han dicho que no pasa nada. A ver, no es que no pase nada, es que puede pasar, es decir, ¿para qué correr ese riesgo, ¿no? Sí. Si tú ya has tenido o estás en proceso de curación de un cáncer. Prefiero, está tan metida las bebidas alcohólicas y el alcohol y el vino, ¿no?, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura, que minimizamos sus daños, sus riesgos, y creo que nunca más, o sea, más que nunca en esas situaciones donde una persona pues está padeciendo un cáncer, lo que no se le puede recomendar es ni una copa de alcohol. Es que es totalmente descabellado, ¿no? Porque está bien demostrado que el alcohol es uno de los factores de riesgo de cáncer. ¿Y qué pasa? ¿Que está inmune esa persona porque ya tiene un cáncer, ¿no? Si la evolución tiene que ser buena o el pronóstico tiene que ser bueno en una persona que ya se le ha diagnosticado de cáncer, hay que eliminarle de su dieta cualquier consumo de alcohol, incluso moderado. Y no pasa nada, o sea, no nutre, no ayuda, no soluciona nada, ¿no?, en ese sentido.
Así que está la toxicidad, ¿no? Igual que muchas veces te recomiendan, pues mira, evita la sal, y dices, es sal, que
efectivamente.
No... Pues, imagínate otro elemento que es tóxico, ¿no?
Sí, nadie se tira de los pelos, ¿no? Y dice, madre mía, pues sí, es normal, la sal te la eliminas de la dieta, ¿no? Y bueno, pues cocinas sin sal, no sé qué, y te vas acostumbrando. Claro, pero en el alcohol parece que da yuyu, dices, bueno, pero un poquito no pasa nada. Bueno, pues sí que pasa, sí que pasa, porque es un elemento tóxico que te metes, además de lo que puedas tener ahí, de que estás luchando contra unas células que son tumorales, pues es que yo creo que te estás tirando piedra sobre tu propio tejado, y puedes, además, es una acción o es un comportamiento que es evitable, ¿no? Es una de las causas evitables de cáncer.
Así que insistir, ¿no? El mensaje, obviamente, como comentabas, ¿no? El tema del tabaco ha sido mucho más fuerte en nuestras campañas de, bueno,
sí.
Claro, todo lo de los pulmones, un algodón blanco y el otro amarillo del humo del tabaco, eso sí que ha estado siempre, claro. Y al final ha calado un poco más, ¿no? Pero claro, hay que hacer o conseguir esto con el alcohol.
Sí, 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 exactamente. Ya digo que no ha sido por una cuestión de desconocimiento de la comunidad científica durante años y que ha sido algo reciente, sino que, ya digo, desde inicios del siglo XX ya habían escritos donde se apuntaba de la relación esa entre, uh-huh. entre ciertos tumores y el consumo de alcohol. Sí que en los últimos tiempos se ha visto que incluso a niveles moderados de consumo, es decir, ese consumo responsable que tanto nos hablamos, pues uh-huh. incluso es que no hay un margen, ¿no? mínimo a partir del cual se pueda tener más riesgo de cáncer, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad eso, que bueno, pues cuanto más bebas, pues más papeletas más tienes, uh-huh. pero es que hay con pocas papeletas, pues le ha tocado el gordo, ¿no? Uh-huh. Ahí está, ahí que bueno, pues que no hagamos una cuestión de gradualidad, sino de decir todo o nada, ¿no? Pues oye, dejar de beber. Y de alguna manera, pues es algo que también vemos en una población joven, vemos que sí que están apareciendo grupos de jóvenes o una juventud, y eso es sorprendente y es muy grata noticia, pues que no quieren, ¿no? Que son abstemios, que no quieren beber alcohol, que uh-huh. se plantean su vida sin tabaco y sin alcohol, y incluso algunos sin cafeína, ¿no? En cuanto a que no quieren tóxicos dentro de su cuerpo. Y bueno, pues algo está pasando en las nuevas generaciones que nos están indicando a los mayores que nuestros hábitos no eran los más recomendables. Uh-huh. Son chavales que hacen mucho ejercicio, que cuidan muy bien su cuerpo, tendrán otras cosas, pero por lo menos en cuanto a la alimentación la van cuidando, y son más críticos a la hora de plantear que si el vino, que si la cerveza, o que uh-huh. si el whisky o los alcoholes, bueno, pues es cuestión de vanagloriarse de ello o de fardar de ello, no, tienen muy claro otro tipo de alimentación.
Uh-huh. Así que este ejemplo, ¿no? Que también los jóvenes sean ejemplo para los más mayores.
Sí, bueno, lo hemos visto, ¿no? En las últimas encuestas sobre drogas veíamos eso en población adolescente, que ya no es tanto el... Sí que es verdad que los que aún beben, pues hacen más episodios de embriagueces y demás, es decir, su forma de beber pues quizás es más a saco, más...
concentrada, más, ¿no? Más, sí.
Sí, dipsódica, pues eso, de grandes atracones, pero hay un buen número de jóvenes, y ojalá llegue a ser la mayoría, que no toma alcohol. Y bueno, pues eso cambiará hábitos en la sociedad, porque bueno, pues empezarán a surgir pubs o discotecas donde, bueno, pues... no vendan alcohol, o que de alguna manera sea más claro el vender refrescos, tónicas, a lo mejor con algún tipo de producto natural, que ya lo hay, pues refrescantes o coctelería sin alcohol, como en su día también desde la OPK intentamos fomentar, ¿no? Hay muy buenos combinados que no necesitas ningún alcohol para elaborarlos, y que perfectamente puedes disfrutar de una fiesta con ellos y sin necesidad de ingerir tóxicos en tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. Ahí está.
Pues que este sea el camino.
Sí, exactamente.
Que este, ¿vale?, sea el camino.
Lo que quería, aprovechando, ya no hablando del cáncer, pero sí aprovechando, porque hablamos mucho de la OPK, pero a lo mejor los oyentes no saben muy bien ubicarla, ¿no? La OPK...
Es que la UPC me suena a mí hasta raro.
Sí, queda un poco raro las iniciales, ¿no?
Unidad... Yo de UPC me sonaba mejor, a UPC hasta a que también. Me haga...
Pero bueno, metieron lo de conductas adictivas, y para que no fuera, que fuera mucho más claro lo que es a que nos dedicamos. Sí. Uh-huh. Y aquí en Villarreal, pues dependemos de lo que es la Concejalía de Sanidad dentro del Ayuntamiento. El servicio, la oficina, está ubicada en el primer piso del Espaichove. Uh-huh. Y luego hay un teléfono... teléfono además con WhatsApp, que cualquiera puede dirigirse a la OPK en cualquier duda o problema que tenga, o simplemente es eso, el acordar una cita para temas que puedan preocupar o que quieran orientación o asesoramiento, que es el 626-610-193, 626-610-193. Tanto la OPK, bueno, aparte de la OPK, lo que es el, digamos que los profesionales que nos dedicamos tanto a la prevención, en mi caso, sí, como al tratamiento de problemas relacionados con las conductas adictivas, está el centro de día Luis Alcañiz, que más de una vez pues mis compañeros han pasado por aquí por el programa, y donde también prestan de forma gratuita una atención psicológica, social y de recuperación de cualquier persona que tenga una dependencia a cualquier sustancia con poder adictivo o bien un comportamiento adictivo, una conducta adictiva, ¿no? Uh-huh. Están tratando personas afectadas del juego patológico, están empezando a tratar también, sobre todo jóvenes con problemas de adicción a las nuevas tecnologías o a las apuestas online, uh-huh, o lo que es el póker online, ¿no?, que cada vez estamos viendo más. Y ese es un poco lo que son los profesionales que a nivel municipal trabajamos, uh-huh, en el tema de las drogodependencias. Uh-huh. Y eso pues hay que recordarlo, ¿no?
Está claro que vendrá y dirán, ¿a este hombre dónde lo localizo yo, no?
Claro, eso, o sea, digo, o... sí, sí, sí. O, ¿no?, sea, o claro, hacer algún comentario, sí, sobre, oye, lo que a lo mejor han escuchado de mí aquí en la, uh-huh, radio o algo, o algún tema que les interese abordar, ¿no? Pues puede estar, pues vale, también eso. Uh-huh. Y por otra parte, bueno, pues el anunciar eso, que estamos en plenas sesiones del STEMA TEMS, que son, uh-huh, talleres que cada año la UPK realiza en los colegios de infantil y primaria de Villarreal, llevando pues esos grupos de padres y madres interesados en mejorar su labor de educar a los hijos, y la verdad yo les invito a que se acerquen al colegio de sus hijos, y los padres me están oyendo, pues sí, que estén interesados para participar pues de 3 a 5, que es cuando más o menos es el horario de casi todos los colegios, uh-huh, y nadie puede decir, es que claro, mi hijo no vino con un manual de instrucciones bajo el brazo, pero yo creo que, bueno, yo el primero he aprendido un montón para educar a mis hijos gracias, uh-huh, a esas charlas o a esos debates que hacemos entre, ¿no?, padres y madres para, uh-huh, compartir pues todos los miedos que tenemos para ser padres. Y es otra forma de prevenir el día de mañana pues conductas adictivas o comportamientos indeseables o, uh-huh, inadaptativos en los hijos, que a ningún padre en su sano juicio le gustaría que ver en su hijo, ¿no?, el día, uh-huh, de mañana. Entonces, bueno, por eso se llama este MATEMS. Estamos a tiempo de aún influir en los hijos, uh-huh, para que cuando sean adolescentes o ya casi no nos hagan caso, por lo menos tengan una base, ¿no?
Una base, ¿no?, y a partir de ahí ya que hagan. Bueno, y también creo que en redes sociales informáis puntualmente, sí, de cada una, sí, de las sesiones, así que os busquen en
el perfil,
en Facebook.
Sí. Ahí sí que está como perfil UPC, no UPCCA, UPC, uh-huh, UPC Villarreal, ¿no?, y suficiente.
Uh-huh. Así que lo busquen, sí, ¿no?, sí, y exacto, que los padres también puedan estar alerta de dónde estáis cada jornada.
Informamos, correcto. Vale, pues eso, al servicio de los ciudadanos de Villarreal, uh-huh, siempre.
Pues José, con estas palabras nos quedamos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí y nos vemos, o no lo sé, porque creo que ahí teníamos un escollón ese día siguiente de programa, pero claro, hablamos, ¿verdad?, en breve.
Sí, sí, seguro.
Hablamos, si no, en breve.
Sí, seguro, así, seguro. Si no por teléfono.
De una forma, sea, u otra, lo haremos.
Pero adelante con el programa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y nosaltres acomiadem ya 2 i 2, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip. Ens retrobem demà. Adéu.